Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dilluns 23 de juny de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat viurà la revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca. La rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera a la plaça d'Octavià donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany se celebren festes de la revetlla també al casino de la Floresta i al pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà a Cal Temerari. Enguany es commemora el 20è aniversari de la rebuda de la flama del Canigó a Sant Cugat amb una jornada plena d'activitats a la plaça d'Octavià. A partir de les 6 de la tarda hi haurà tallers familiars i la representació del Conte de la Flama amb Eva Tataret. Dues cercaviles portaran el foc fins a la plaça, on es farà la lectura del manifest i s'encendrà la tradicional foguera de Sant Joan a les 9 del vespre. La festa continuarà amb el sopar de Carmanyola i una revetlla animada pel grup Fricandó Tropical i la punxa discos Aníssima. L'esdeveniment, organitzat per Òmnium i diverses entitats locals, convida tothom a celebrar el solstici d'estiu amb cultura, música i comunitat. A pocs metres d'Octavià, Cal Temerari també celebra la seva revetlla. Serà amb un concert d'Arnau Serrallonga a les 7 de la tarda i un sopar de germanor a les 8 del vespre. Als territoris de Sant Cugat també hi ha gresca. L'Associació Veïnat Progressista de Valldoreix, amb la col·laboració de l'EMD, organitza la revetlla a la plaça del Casal de Cultura de la Vila. L'aforament és limitat i cal pagar 2 euros per adult per guardar lloc. Les reserves es poden fer a bpb@bdix.cat, cal portar sopar i beguda de casa. A la Floresta, la gresca tindrà lloc al casino a partir de les 8 del vespre amb un bingo musical i un karaoke, cal portar sopar i hi haurà servei de barra. Tot plegat organitzen el Senglar Cultural i la Fallera. I gaudir de la revetlla de Sant Joan s'ha de fer sempre seguint mesures de seguretat, les explica el company Joan Garcia.
Com gaudir d'una revetlla segura? Doncs bé, l'Ajuntament de Sant Cugat ha activat un dispositiu especial per garantir la seguretat durant aquesta revetlla. Es reforçaran els efectius de la policia local i els serveis tècnics de protecció civil, amb el suport del voluntariat i de l'ADF. També s'activarà personal de la brigada municipal i de jardineria, amb 2 camions cisterna per emergències. Com a mesura de coordinació, s'habilitarà una sala conjunta de coordinació i s'ha celebrat una reunió entre els serveis d'emergències de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal per unificar protocols. Recomanacions de seguretat. Atents, eh? Emergències. En cas de qualsevol incidència, cal trucar al 112. Pel que fa als incendis, prohibit encendre foc o llançar pirotècnia a menys de 500 metres de terreny forestal fins al 15 d'octubre. A Sant Cugat, afecta barris de Valldoreix, Can Barata, la Floresta i les Planes. Els petards. Comprar només en punts autoritzats, seguir les instruccions, no guardar-los a les butxaques ni fer servir gel hidroalcohòlic abans d'utilitzar-los. I finalment, pel que fa a les fogueres, han d'estar autoritzades, lluny d'edificis i vigilades per adults. Cal disposar de mitjans per apagar-les i assegurar que quedin completament extingides. Bona revetlla i, sobretot, seguretat.
Gràcies a Joan i a www.cugat.cat trobareu els punts de venda dels petards i si teniu ganes de saber per què mengem la coca de Sant Joan, trobareu un podcast on us ho expliquem.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemorar el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats, l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després la missa de les 7. Després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. Trobareu el vídeo amb les millors imatges del Corpus Christi a www.cugat.cat. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà aquest dimecres a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'Aula Magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Durant la celebració, l'alumnat oferirà un concert i tot seguit es lliuraran aquests diplomes. Enguany es graduen 10 alumnes de grau professional, alguns dels quals han estat al centre durant més d'una dècada. A més, es farà un reconeixement especial als estudiants que opten els Premis d'Honor, reservats als qui han obtingut les millors qualificacions. I més temes, el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat els premis Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada, celebrada a la Masia Can Ameller, també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari a l'entitat beneficiària, 13.700 euros per a polseres Candela. El Rotary també ha aprofitat la trobada per fer una aportació de 1.700 euros al taller Jeroni de Moragues.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Obrim ara la plana esportiva. Nou anys han hagut de passar perquè el Patí Hoquei Club Sant Cugat tingui representació amb la selecció espanyola absoluta en una competició internacional. La portera Carla Batlle disputarà l'europeu a Parades, Portugal, que juga entre el 8 i el 13 de setembre. Pren el relleu a Maria Rosa Tamburini, qui va finalitzar subcampiona del món a Xile el 2006. Cugat Media ha parlat amb les dues jugadores per recordar el moment de ser convocades i ser les dues úniques jugadores que han participat amb l'absoluta espanyola. A Cugat.cat trobareu un vídeo on les dues esportistes parlen de la seva experiència. I més temes, els jugadors santcugatencs del Barça, Oriol Crespo i Tomàs Navarro, han guanyat el Campionat d'Espanya cadet i infantil respectivament. Crespo ha assolit el títol després de superar el Dominicos Zaragoza, anfitrió de la competició. Per la seva banda, Navarro ha guanyat la competició infantil amb molta autoritat. Tots dos jugadors s'han format a l'handbol Sant Cugat, però Crespo va començar a l'escola Turó de Can Mates i Navarro ho va fer a l'escola Avens. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Media.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és dimecres, 11 de juny, i comencem a fer un repàs a les notícies més destacades de Sant Cugat. La ciutat és un dels municipis de Catalunya més cars per viure i el preu de mitjà del lloguer a la ciutat es va disparar el 2024 fins a arribar a un rècord històric a una ciutat catalana amb 1.430,52 euros de mitjana mensual. Tot i això, cada vegada s'assignen menys contractes. L'any passat, la ciutat va tancar 1.551 contractes signats, la xifra més baixa del 2016 i una de les més baixes dels últims 15 anys. En aquest context, l'últim informe del mercat de la immobiliària Amat Immobiliaris assenyala que el 42% dels nous contractes d'aquest 2024 han estat per a inquilins estrangers del poder adquisitiu, sobretot europeus i americans. Són els popularment coneguts com a expats. Segons indica la immobiliària en el seu informe, l'impacte del llogater de llarga durada de procedència estrangera és molt significatiu. Segons indiquen, han passat a gestionar una llista de potencials candidats en la qual els expats són els millors candidats per a la poca oferta disponible. Una situació que el sindicat de llogateres critica i que lamenta que s'estigui apostant, diuen, per una substitució poblacional. Escoltem Francesc Dalmau, membre del sindicat.
no s'han renovat a les persones que ja hi vivien abans que vinguessin aquestes rendes altes, no? I, per tant, això constata una dinàmica que està fent el sector immobiliari aquí a Sant Cugat, que és la de no renovar els contractes. I per què no renoven els contractes? Doncs precisament perquè les immobiliàries rendistes prioritzen buscar persones de fora amb un alt nivell adquisitiu per que puguin pagar el doble del que paguem, doncs, els veïns i veïnes de Sant Cugat.
Per la seva banda, la immobiliària assegura que les polítiques que s'han aprovat per intentar topar el preu del lloguer ha aconseguit precisament l'efecte contrari. I avui també és notícia que a prop de 700 alumnes de diversos centres educatius de Sant Cugat inicien les proves d'accés a la universitat. L'examen de català, a partir de les 9 del matí, és la primera cita que tenen els estudiants que aspiren a entrar en una carrera universitària a partir del curs vinent. I per a aquest dimecres 11 de juny us proposem la inauguració, l'exposició del Festival Lumínic, El poder de la imatge i la imatge del poder, representació de la dictadura franquista, amb imatges d'Alfons Cabanes de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès. L'exposició es pot veure al vestíbul de l'Ajuntament de 8 del matí a 3 quarts de 7 de la tarda. L'Infoco Podcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
A Queda t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Avui és dimecres, 11 de juny, i comencem a fer un repàs a les notícies més destacades de Sant Cugat. La ciutat és un dels municipis de Catalunya més cars per viure i el preu de mitjà del lloguer a la ciutat es va disparar el 2024 fins a arribar a un rècord històric a una ciutat catalana amb 1.430,52 euros de mitjana mensual. Tot i això, cada vegada s'assignen menys contractes. L'any passat la ciutat va tancar 1.551 contractes signats, la xifra més baixa del 2016 i una de les més baixes dels últims 15 anys. En aquest context, l'últim informe del mercat de la immobiliària Amat Immobiliaris assenyala que el 42% dels nous contractes d'aquest 2024 han estat per a inquilins estrangers del poder adquisitiu, sobretot europeus i americans. Són els popularment coneguts com a expats. Segons indica la immobiliària en el seu informe, l'impacte del llogater de llarga durada de procedència estrangera és molt significatiu. Segons indiquen, han passat a gestionar una llista de potencials candidats en la qual els expats són els millors candidats per a la poca oferta disponible. Una situació que el sindicat de llogateres critica i que lamenta que s'estigui apostant, diuen, per una substitució poblacional. Escoltem Francesc Dalmau, membre del sindicat.
No s'han renovat a les persones que ja hi vivien abans que vinguessin aquestes rendes altes, no? I, per tant, això constata una dinàmica que està fent el sector immobiliari aquí a Sant Cugat, que és la de no renovar els contractes. I per què no renoven els contractes? Doncs precisament perquè les immobiliàries rendistes prioritzen buscar persones de fora amb un alt nivell adquisitiu per que puguin pagar el doble del que paguem, doncs, els veïns i veïnes de Sant Cugat.
Per la seva banda, la immobiliària assegura que les polítiques que s'han aprovat per intentar topar el preu del lloguer ha aconseguit precisament l'efecte contrari. I avui també és notícia que a prop de 700 alumnes de diversos centres educatius de Sant Cugat inicien les proves d'accés a la universitat. L'examen de català, a partir de les 9 del matí, és la primera cita que tenen els estudiants que aspiren a entrar en una carrera universitària a partir del curs vinent. I per aquest dimecres 11 de juny us proposem la inauguració, l'exposició del Festival Lumínic, El poder de la imatge i la imatge del poder, representació de la dictadura franquista, amb imatges d'Alfons Cabanes de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès. L'exposició es pot veure al vestíbul de l'Ajuntament de 8 del matí a 3 quarts de 7 de la tarda. L'Infoco Podcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Bon dia, és dilluns 23 de juny de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat viurà la revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca. La rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera a la plaça d'Octavià donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany se celebren festes de la revetlla també al casino de la Floresta i al pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà a Cal Temerari. Enguany es commemora el 20è aniversari de la rebuda de la flama del Canigó a Sant Cugat amb una jornada plena d'activitats a la plaça d'Octavià. A partir de les 6 de la tarda hi haurà tallers familiars i la representació del Conte de la Flama amb Eva Tataret. Dues cercaviles portaran el foc fins a la plaça on es farà la lectura del manifest i s'encendrà la tradicional foguera de Sant Joan a les 9 del vespre. La festa continuarà amb el sopar de Carmanyola i una revetlla animada pel grup Fricandó Tropical i la punxa discos Aníssima. L'esdeveniment, organitzat per Òmnium i diverses entitats locals, convida tothom a celebrar el solstici d'estiu amb cultura, música i comunitat. A pocs metres d'Octavià, Cal Temerari també celebra la seva revetlla. Serà amb un concert d'Arnau Serrallonga a les 7 de la tarda i un sopar de germanor a les 8 del vespre. Als territoris de Sant Cugat també hi ha gresca. L'Associació Veïnat Progressista de Valldoreix, amb la col·laboració de l'EMD, organitza la revetlla a la plaça del Casal de Cultura de la Vila. L'aforament és limitat i cal pagar 2 euros per adult per guardar lloc. Les reserves es poden fer a bpb@bdix.cat, cal portar sopar i beguda de casa. A la Floresta, la gresca tindrà lloc al casino a partir de les 8 del vespre amb un bingo musical i un karaoke, cal portar sopar i hi haurà servei de barra. Tot plegat organitzen el Senglar Cultural i la Fallera. I gaudir de la revetlla de Sant Joan s'ha de fer sempre seguint mesures de seguretat, les explica el company Joan Garcia.
Com gaudir d'una revetlla segura? Doncs bé, l'Ajuntament de Sant Cugat ha activat un dispositiu especial per garantir la seguretat durant aquesta revetlla. Es reforçaran els efectius de la policia local i els serveis tècnics de protecció civil, amb el suport del voluntariat i de l'ADF. També s'activarà personal de la Brigada Municipal i de Jardineria, amb 2 camions cisterna per emergències. Com a mesura de coordinació, s'habilitarà una sala conjunta de coordinació i s'ha celebrat una reunió entre els serveis d'emergències de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal per unificar protocols. Recomanacions de seguretat. Atents, eh? Emergències. En cas de qualsevol incidència, cal trucar al 112. Pel que fa als incendis, prohibit encendre foc o llançar pirotècnia a menys de 500 metres de terreny forestal fins al 15 d'octubre. A Sant Cugat afecta barris de Vall d'Oreig, Can Barata, la Floresta i les Planes. Els petards, comprar només en punts autoritzats, seguir les instruccions, no guardar-los a les butxaques ni fer servir gel hidroalcohòlic abans d'utilitzar-los. I finalment, pel que fa a les fogueres, han d'estar autoritzades, lluny d'edificis i vigilades per adults. Cal disposar de mitjans per apagar-les i assegurar que quedin completament extingides. Bona revetlla i, sobretot, seguretat.
Gràcies a Joan, i a www.cugat.cat trobareu els punts de venda dels petards, i si teniu ganes de saber per què mengem la coca de Sant Joan, trobareu un podcast on us ho expliquem.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats: l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després la missa de les set. Després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. Trobareu el vídeo amb les millors imatges del Corpus Christi a www.cugat.cat. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà aquest dimecres a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Durant la celebració, l'alumnat oferirà un concert i tot seguit es lliuraran aquests diplomes. Enguany es graduen 10 alumnes de grau professional, alguns dels quals han estat al centre durant més d'una dècada. A més, es farà un reconeixement especial als estudiants que opten els Premis d'Honor, reservats als qui han obtingut les millors qualificacions. I més temes, el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conès, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat els Premis Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada, celebrada a la Masia Can Ameller, també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari a l'entitat beneficiària, 13.700 euros per a polseres Candela. El Rotary també ha aprofitat la trobada per fer una aportació de 1.700 euros al taller Jeroni de Moragues.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Obrim ara la plana esportiva. Nou anys han hagut de passar perquè el Patí Hoquei Club Sant Cugat tingui representació amb la selecció espanyola absoluta en una competició internacional. La portera Carla Batlle disputarà l'europeu a Parades, Portugal, que juga entre el 8 i el 13 de setembre. Pren el relleu a Maria Rosa Tamburini, qui va finalitzar subcampiona del món a Xile el 2006. Cugat Media ha parlat amb les dues jugadores per recordar el moment de ser convocades i ser les dues úniques jugadores que han participat amb l'absoluta espanyola. A Cugat.cat trobareu un vídeo on les dues esportistes parlen de la seva experiència. I més temes, els jugadors santcugatencs del Barça, Oriol Crespo i Tomàs Navarro, han guanyat el Campionat d'Espanya cadet i infantil respectivament. Crespo ha assolit el títol després de superar el Dominicos Zaragoza, anfitrió de la competició. Per la seva banda, Navarro ha guanyat la competició infantil amb molta autoritat. Tots dos jugadors s'han format a l'handbol Sant Cugat, però Crespo va començar a l'escola Turó de Can Mates i Navarro ho va fer a l'escola Avens. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
I don't. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol endureix les condicions de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. Entre altres qüestions, el Consell de Ministres ha aprovat que les dues entitats s'hagin de mantenir separades durant com a mínim 3 anys, s'hauran de conservar tots els llocs de treball i no es podran tancar oficines. El membre de la Junta Directiva de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell, Joan Llonc, ha valorat fa pocs minuts des del Notícies en xarxa l'acord tancat per l'executiu.
Per una banda, havia d'escoltar les peticions per part de diferents organismes, entitats, sindicats. Per altra banda, havia de prendre una decisió doncs, que fos conforme a la llei, no hi hagués el risc d'una possible demanda per part del BBVA i tindre també les pressions d'Europa en el sentit de posar traves a una operació de fusió. Un conjunt d'equilibris que crec que el govern l'ha fet força bé.
El ple del Tribunal Constitucional abordarà avui l'amnistia aplicada als encausats del procés. Ho fa després del recurs presentat pel Partit Popular. En les primeres ponències ja s'ha visualitzat una majoria dels magistrats a favor de validar la mesura de gràcia. L'OTAN aprova formalment aquest dimecres el compromís d'invertir el 5% del producte interior brut en seguretat i defensa. És la petició que va formular el president nord-americà Donald Trump, que ha renyat Espanya i l'ha titllat d'injusta després que Pedro Sánchez anunciés un acord per no aportar més del 2,1% en aquest concepte. Des d'avui, el servei de metro a Barcelona està tallat fins al 31 d'agost entre les estacions de Verdaguer i la Casa de l'Aigua. És a causa d'unes obres de millora que serviran per renovar 6 quilòmetres de via. Tot seguit, connectarem en directe amb l'estació de Verdaguer per veure com va l'afectació en aquesta primera jornada. Els tripulants de cabina d'EasyJet han convocat a partir d'avui 3 jornades de vaga per reclamar condicions laborals equiparables a les dels seus companys d'altres bases europees. La plantilla denuncia uns serveis mínims del 86% que considera abusius i exigeix que s'acabi el greuge comparatiu a nivell salarial. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa Mario Ribetti, que és delegat d'USOC a la base de Barcelona.
Una discrepancia salarial que va desde el 30% si nos comparamos con nuestros homólogos de Portugal hasta llegar a un 210% si comparamos el salario básico que están pagando en Suiza. Y esto no lo aceptamos porque fundamentalmente el coste de vida actualmente en España es totalmente equiparable al resto de países europeos.
En esports, el Barça de futbol se la perd el tercer partit de la final de la Lliga contra el Cartagena i es queda sense marge d'error. Els blaugranes van caure per 3-2 a la pista del Cartagena i perden la sèrie per 2-1. El Barça, doncs, haurà de guanyar demà de nou a Cartagena per forçar el cinquè i definitiu partit que jugaria dilluns al Palau Blaugrana. I en cultura, la Colla Vella i la Colla Joves de Valls han estrenat la temporada de Castells de Gamma Extra durant el primer duel de l'any dels Xiquets de Valls a la plaça del Blat. A la Diada de Sant Joan, els Rosats han carregat el primer 7-9 en folre del seu historial. És una construcció que l'han acompanyat del 5-9 en folre que no feien des del 2018.
Notícies en xarxa, edició matí.
El govern espanyol ha decidit endurir les condicions de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell i imposa que es mantinguin com a entitats separades durant almenys 3 anys. És la principal decisió de l'executiu per autoritzar l'OPA sobre el Banc Català. En aquest sentit, des del Consell de Ministres, defensen que la llei els permet establir consideracions més exigents que les fixades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en un procés d'adquisició d'empreses. Ens amplia aquesta informació el nostre company David Amador.
El govern espanyol prohibeix la possible fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell durant un període de 3 anys, ampliable a 5. L'executiu s'empara en la defensa de criteris d'interès general, diferents dels que són relatius a la defensa de la competència. Al seu torn, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha afirmat que les condicions de l'OPA responen a criteris tècnics i que no variaran encara que canviés el govern.
No tiene, nada que ver
con ningún elemento asociado a ninguna decisión o equilibrio político. Protegemos el interés general, pero lo hacemos de una manera proporcionada y equilibrada en base a lo que nos permite la ley.
Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una piulada a les xarxes socials, ha celebrat les condicions del govern espanyol per autoritzar l'OPA i creu que garantiran la competència equilibrada i els drets de treballadors, clients i empreses. En el mateix sentit s'ha expressat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
Garanteix doncs, tenir un sistema financer equilibrat des del punt de vista territorial, que era un dels elements que nosaltres volíem que es garantís.
Mentrestant, la Comissió Europea ha assegurat que, si és necessari, exercirà les seves competències per eliminar qualsevol restricció injustificada en el mercat únic imposada pels estats membres. Ara el BBVA haurà d'analitzar si continua endavant amb l'operació. Al final del procés, si el BBVA té compromisos de venda pel 49,3% de les accions del Sabadell, l'OPA haurà tingut èxit i se certificarà la compra de l'entitat.
Des de la Junta Directiva de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell valoren positivament l'enduriment de les condicions perquè recullen bona part de les peticions que exigia el Banc Català. En declaracions fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa, Joan Llonc assegura que en el marc d'equilibris que havia de fer l'executiu espanyol se n'ha sortit molt bé amb un argumentari tècnic sòlid i molt ben fonamentat.
Per una banda, havia d'escoltar les peticions per part de diferents organismes, entitats, sindicats. Per altra banda, havia de prendre una decisió doncs, que fos conforme a la llei, no hi hagués el risc d'una possible demanda per part del BBVA i tindre també les pressions d'Europa en el sentit de posar traves a una operació de fusió. Un conjunt d'equilibris que crec que el govern l'ha fet força bé.
I enmig de la convulsió interna que afecta el PSOE pel cas Cerdán de presumpta corrupció, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'ha mostrat tranquil davant la petició del jutge del Suprem, Juan Carlos Peinado, que demana que se l'investigui per malversació de fons i fals testimoni. En l'exposició raonada que ha enviat al tribunal, el magistrat assegura que el ministre va mentir durant la seva declaració pel cas Begoña Gómez quan va atribuir el nomenament de l'assistent de la dona del president a un excàrrec de la Moncloa. També considera que ha malversat diners pel fet que l'assistent va participar en activitats privades de Begoña Gómez mentre cobrava de l'erari públic. Així s'ha defensat Bolaños.
És una bona notícia per a la justícia que el Tribunal Suprem se pueda pronunciar sobre esta instrucció i sobre esta exposició motivada. Un Tribunal Suprem professional e imparcial que estoy convencido que adoptará una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos.